Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda. Dimecres 9 d'agost. Benvinguts a l'Esports COPE, un dimecres de ressaca del Gamper, del paper dels joves en la remuntada contra el Tottenham i matí de cares noves a Montilivi. De joves a joves, titulars amb Joan Hernández i Raúl Chau, i comencem.
El Barça guanya el trofeu Joan Gamper per 4-2 al Tottenham. Després de la remuntada durant la segona part amb gols de Ferran, Ansu i Abde, amb assistències dels joves Lamine i Firmino.
Xavi, en declaracions a TV3, no va negar el possible fitxatge de Neymar i no va voler confirmar si es queda Ansu Fati, i també va dir que necessiten reforços per la marxa de Dembélé.
El jugador francès es troba a París des d'ahir a la nit per finalitzar el seu fitxatge amb el PSG.
Franck Kessié ha acudit a la ciutat esportiva per acomiadar-se dels seus companys abans d'anar-se'n a Aràbia per fitxar per l'Al Ahly. Entre 10 i 15 milions d'euros rebrà el club blaugrana.
S'ha presentat el nou davanter del Girona. Es tracta del jugador ucraïnès Artem Dovik.
Vadillo ja no és jugador de l'Espanyol. El club perico ha anunciat la seva desvinculació del club.
I en bàsquet, Jordi Rodríguez reforça l'escorta de la penya. El jugador del planter passa a ser jugador del primer equip després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola U19.
Així ve el dia en el món de l'esport a casa nostra. Tenim 3 enquestes a les xarxes, Twitter, Instagram, Joan.
Pues sí, a la gent del Barça li hem preguntat si reforçaríeu l'atac de l'equip després de l'actuació del jove del Gamper. I atenció, perquè el 63% de la gent ha votat que no, que es quedarien ja amb els joves. A la gent del Girona els hem preguntat per Artem Dovik quants gols marcarà aquesta temporada, i el 34% creu que marcarà entre 10 o 15 gols. I a la gent de l'Espanyol els hem preguntat si faríeu jugar a Puado aquest cap de setmana, encara que no estigui al 100%. Ha sigut una enquesta bastant igualada, però el 52,5% ha votat que no. Recordeu que podeu votar a Esports COPE a Twitter i a Esports COPE BCN a Instagram.
Barça, Girona, Espanyol, les enquestes del dia. Estrenen feliç del Barça a Montjuïc.
Estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Gamper dels joves. Hola, Víctor Navarro, què tal?
Molt bones, com estàs, tu?
Molt bé, carta de presentació i show de Lamine Yamal contra el Tottenham.
Sí, és el que tothom destaca, a més, quan es parlava tant de Neymar, apareix Lamine Yamal, i ara la gent ja diu que per què Neymar si tens Lamine Yamal a casa i se li ha de donar minuts. És la intenció de Xavi, des de la pretemporada ja ho tenia clar, però ara, clar, amb aquesta posada en escena en un Gamper que a gent li recorda, fins i tot són paraules majors, però a Leo Messi ja en un Gamper, en el primer Gamper que va fer amb el primer equip, doncs imagineu, ahir va ser un Gamper que va començar, l'escoltarem ara amb una declaració d'intencions de Xavi, un partit que va començar bé amb gol de Lewandowski al minut 2, però que el Tottenham, que no tenia ni a Son ni a Harry Kane, tampoc estava el seu president, que tothom estava pendent de si venia el senyor Levy per parlar amb la porta de l'Englet i de més, doncs no va venir, doncs sense tot tota aquesta gent va remuntar el descans amb un doblet d'Skip que va posar l'1-2 i les 35.000 persones que hi havia a Montjuïc que van anar, doncs van gaudir a la segona meitat perquè van sortir els joves. Va sortir la Mitja Mal, que va donar una assistència primer a Ferran Torres, va posar el 3-2 a Ansu Fati i després el 4-2 que va sentenciar Abde. Són jugadors, a més, importants per Xavi que marquin. Ferran Torres és el pitxitxi de la pretemporada, portava 3 gols als Estats Units. La Mitja Mal va brillar ahir, que va, bueno, va sacar a Sergio Reguilón a la banda, a la seva banda.
Sí, sí, viral, el vídeo s'ha fet viral.
Ansu Fati va tornar a marcar, reivindicant-se el 10 del Barça, i després Abde també va marcar, un dels extrems que vol quedar-se a Can Barça i que Xavi vol que es quedi. El Barça és campió del Gamper. Araujo es va retirar lesionat a la primera meitat, però amb molèsties, tranquils, no té res greu, és només per precaució. Diumenge contra el Getafe serà titular i per això ho va fer Xavi, aquest canvi. Va sortir Sergi Roberto en el seu lloc per ocupar lateral dret. Gavi va tornar a jugar, també punt positiu, perquè tenia aquesta lesió a l'esquena, no va jugar en tota la pretemporada dels Estats Units i ahir va jugar i de titular, i es van quedar a la grada tocats Christensen i Íñigo Martínez. En el cas d'Íñigo Martínez, ja sabeu, la inscripció depèn una mica d'això, del seu estat físic. Xavi, com dèiem, va agafar el micròfon, només començar el Gamper, la festa del Gamper, i va deixar molt clar els objectius del Barça aquesta temporada.
I l'objectiu no canvia. Segueix sent el de guanyar títols. Guanyar tots els títols aquesta temporada. Aquest és l'objectiu principal. Moltíssimes gràcies, us espero a Montjuïc. Visca el Barça i visca Catalunya.
La gent que es va posar molt contenta quan va escoltar això de Xavi Hernández, que ja va assegurar que lluitaven per tots els títols. Per cert, els dos gols del Tottenham van arribar per la banda dreta i els tècnics van prendre nota perquè, evidentment, el que vol Xavi és un lateral dret, i ahir va quedar clar que l'equip és bo, que hi ha jugadors, que hi ha joves, hi ha futur, però que cal un lateral dret.
Un futur, un Gamper que va deixar més noms, el Dembélé. El jugador va dir Mateu Alemany que ja és a París.
Sí, i de fet va aprofitar el Gamper per agafar el vol directe a la capital de França, i quan vam sortir de la zona mixta estava just aterrant Ousmane Dembélé a França, a París. Aterrava Dembélé, de fet, fixeu-vos si hi ha notícia d'última hora, que si entreu ara a la web de la Lliga, a Ferran Torres li han donat ja el número 7 de Dembélé, o sigui, el 7 de Dembélé ja té propietaris, Ferran Torres. El seu 11 l'ocupa Rafinha, i aquest canvi de dorsals, i Dembélé ja per fi aconsegueix el que volia, i el seu agent, que és fitxar pel PSG, ara s'ha de fer oficial, però ja la porta, i Mateu Alemany van donar la llum verda a activar aquest transfer i que ara el PSG pugui pagar a través de transferència, no de clàusula, els 50 milions d'euros. Mateu Alemany ahir explicava la situació d'Ousmane Dembélé.
Me ha dicho, sal con que es para el pajo, pues yo doy la pelota y he hecho lo que no paraba de encarar y así. Muy bien, con mucha ilusión, pues al final, pues eran mis ídolos desde que era pequeño. Cuando me noto, las oportunidades que me da el míster y de ahí para la otra.
Aquest és Lamine Yamal, que va brillar.
Li ha canviat la veu,
Sí, li ha canviat la veu. Però bueno, així ho escoltem, és veritat que així escoltem. És Lamine Yamal agraint les oportunitats del míster, i recordem, per cert, en el cas de Lamine Yamal, que la seva renovació s'ha de signar, però van deixar un avenç a la renovació. Ell i Alejandro Valde, els dos són representats per Jorge Méndez, abans de marxar als Estats Units. Ara sí, escoltem a Mateu Alemany sobre Ousmane Dembélé.
No, ja, ara ja no.
S'ha acabat?
Bueno, ja és a París.
Ja és a París?
No està tancat tot, s'han de signar una sèrie de documents. Però en aquest moment ja no està aquí, si no hagués estat aquí.
I sabem ja la quantitat que ingressarà al Barça, o això encara no està clar?
Això ja ho comunicarem degudament quan se tanqui tot.
De la quantitat, ja sabeu que és la meitat, en teoria, 25 milions, però el Barça vol rascar més. Així que el Barça entén que s'emportarà uns 30 milions d'euros per Ousmane Dembélé.
Dembélé, carpeta tancada. Hem d'obrir la carpeta en Sufati, si escoltem a Xavi?
Sí, la va escoltar, bueno, ara l'escoltareu, però és que la va obrir Xavi Hernández. Aquest dissabte tenim, per ser la primera roda de premsa de Xavi. Ahir no vam tenir roda de premsa, va atendre això sí a Mediaset, que tenia els drets, i a TV3. Escoltarem a Xavi aquest dissabte a les 5 de la tarda, que escoltareu el millor a Tiempo de Juego, d'aquesta roda de premsa. Xavi, és molt important perquè segur sortirà el nom, i en diverses preguntes estic convençut, d'Ansu Fati. Ell va obrir la carpeta, li van preguntar què passava amb Ansu Fati. És veritat que la situació econòmica del Barça fa que des de fa temps a la cúpula blaugrana es traslladi a través de fons de la cúpula que hi haurà una venda dolorosa. Sempre es diu això, sempre es diu aquesta frase, i Ansu Fati, tothom ha posat el focus en ell, perquè de Ferran Torres ja ens hem oblidat del tema de la seva sortida, de Rafinha també, Frenkie de Jong va ser la carpeta de l'estiu passat, també està tancada i ara s'ha obert. I de valent la d'Ansu Fati, està marcant gols, està en plena forma, però és veritat que no li poden garantir els minuts que ell necessita, i Xavi Hernández creu, ara l'escoltareu, creu que Ansu Fati mereix més minuts, per tant, que ha de sortir de Can Barça i tenir aquests minuts que no tindrà el Futbol Club Barcelona.
veurem, fins al 31 d'agost no podem dir res. Depenem molt del fair play, moltíssim. Ho he dit sempre, Ansu està entrenant molt bé, molt bé. Ferran també, Rafa, hi ha competència, evidentment, no? Si sembla ser que l'Usman realment marxa, doncs ja vaig dir que necessitàvem també reforçar-nos. Veurem com acaba el mercat. Fins al 31 no podem dir res.
En el cas d'Ansu, ell no vol marxar i va convèncer el seu agent, Jorge Méndez, que sí volia que marxés, i el seu pare que sí volia que marxés, i va fer aquella entrevista tan sonada a la cadena Cope, al Partidazo, on el pare reconeixia que obrien les portes per marxar. Veurem què passa amb Ansu Fati, perquè s'ha obert la carpeta i de valent.
La recordo, aquella entrevista que es va currar a Elena Condis, aquella entrevista amb Juanma Castaño al Partidazo. Parlem una mica d'economia blaugrana, perquè si escoltem a Rafa Juste, hem de ser optimistes de cara a l'inici de Lliga. Deies el dorsal 7 de Ferran Torres, què pot passar de cara a aquest inici de Lliga d'aquí dos dies? El Barça jugarà diumenge contra el Getafe.
Sí, en veritat l'hem vist, el de Ferran Torres, perquè com anem actualitzant la web de la Lliga, a veure què passa.
Si estàs tot el dia, no? Amb l'F5.
Cada dia mirem dues o tres vegades. És veritat que al Sevilla ahir van aparèixer noms. Molts equips de la Lliga encara els hi queda inscriure. S'ha de dir que ahir ho deien al Partidazo, de segona divisió hi ha equips que només tenen 9 inscrits, el Barça té 11, són 13, però ja sabeu que no comptem ni a Kessié ni a Dembélé. I en el cas del que li manca al Barça, ajuda a Pedro Morata al Partidazo, 60 milions d'euros. O sigui, la Lliga li diu al Barça que li queden 60 milions d'euros per poder inscriure a tots. Són els 60 milions d'euros que falten de la darrera palanca, que estava paraulat, però al final no es va fer. El Barça treballa en activar la palanca econòmica, que deixaria uns 65 milions d'euros. Estan obrint diverses vies. La primera era el fons d'Alemany, a veure si surt d'efecte, i si no, apareix ara un fons mexicà. És veritat que són alternatives, però el Barça treballa en això. Des que va aterrar Joan Laporta als Estats Units, està ella en persona lluitant per aconseguir aquests calés. Amb la marxa de Dembélé només es pot inscriure a Gundogan. Encara quedarien molts noms, o sigui, queda el capità Sergi Roberto, queda Alejandro Valde, Ronald Araujo, Iñaki Peña, Abde tampoc està inscrit, o sigui, queden molts noms, també els fitxatges Gundogan, Íñigo Martínez, que Íñigo Martínez no estarà inscrit per aquest cap de setmana perquè no jugarà, no arriba per jugar contra el Getafe, llavors no es posaran ara a treballar en el cas d'Íñigo, ja serà el 31 d'agost, i només hi ha aquests 11 inscrits. Falten 9 inscrits, però Rafa Juste, com dèiem, és optimista.
Jo el que li puc dir al soci i sòcia del club és que fa molt de temps que estem treballant amb això, no? I per poder inscriure els jugadors, i que els hi puc dir avui que en breus tindrem molt bones notícies.
En quin sentit?
Bé, vull dir que la nostra aspiració màxima és inscriure a tots els jugadors possibles, i ben aviat.
Abans de diumenge?
Bueno, això és el que estem treballant per poder-ho fer efectiu.
Hem de parlar de Neymar. Es va parlar de Neymar a Montjuïc, sí, o no va sortir el seu nom?
Va sortir el nom, encara que jo crec que ara la gent ja està més, sí, amb la minya mal, però carpeta Neymar també la va obrir Xavi, perquè li van preguntar, i ell no va tancar la porta a Neymar Júnior. Agrada la porta, m'agrada la directiva, i és veritat que Xavi era l'únic, ell i alguns del cos tècnic, que no estaven d'acord en que tornés Neymar Júnior al Barça. És una operació que ara mateix és inviable, les coses com són, inviable econòmicament, s'han d'inscriure els jugadors, però clar, si surt un Ansu Fati, si surt algun jugador, sí que podria arribar Neymar Júnior, però encara queda molt i encara manca molt treball per poder fer factible l'arribada d'un crac com Neymar Júnior.
Així està el Barça a les 3:37 de la tarda aquí a Sports Cope. Víctor, gràcies, fins demà, una abraçada.
Gràcies.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Una mica de debat a l'Esports Cope a les 3:40 de la tarda, a ver cómo vio el Gamper y todo lo que dejó el triunfo culé Montjuïc. Nuestro compañero de gol, Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí volviendo un poquito a la rutina.
Al lío, ¿no?
De pedal, sí, 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 bueno, poco a poco, que después de un mes cuesta coger un poquito el ritmo. No se puede subir el Tourmalet en la primera etapa del Tour.
Dímelo a mí, dímelo. Porque aquí estamos llegando ya a París, a los Campos Elíseos, para coger vacaciones. Te lo pregunto a ti y a todos los que pasáis por el debate, la gente de guardia. ¿Estás preparado para el inicio de Liga?
Hombre, no queda otra, ¿eh? Es que además la Liga no espera por nadie. Bueno, yo creo que por una parte hay ganas, por otra parte es que estamos acaba de empezar el mes de agosto y ya estamos con el balón rodando de manera oficial. A mí me parece que es muy temprano. Yo que ya tengo unos añitos, recordaba siempre que era el primer fin de semana de septiembre cuando empezaba la Liga, que empiece ahora prácticamente el 11 de agosto, que ya tengamos fútbol, me parece demasiado temprano, pero... lo que llama Tebas la industria del fútbol, el negocio, es lo que obliga y hay que adaptarse.
Tú eres de los míos, de los que iba a comprar cromos a finales de agosto, hacía la colección a principios de septiembre, cuando empezaba el colegio, pero no, 9 de agosto, es que es el 9 de agosto.
No, es que te digo una cosa, es que yo ahora que la hago con mis hijos, sobre todo con el crío mayor...
Lo que te pasa a mí.
Claro, me pongo a abrir los cromos y a apagar algunos y digo, no, si este no está, si este ya se fue, si este se va a ir. Y este, entonces, bueno, pues es lo que tiene, que ya salga la colección la primera y no hayamos cerrado el mercado y, bueno, está a punto de empezar la Liga.
Que te sale el Pacha Espino con el Cádiz y dices, no, si está en el Rayo, claro. ¿No? Oye, escucha, que vamos a estar aquí hablando de cromos de Panini toda la tarde. Te pregunto por el Gamper de los chavales, ¿qué sensaciones te dejó?
A ver, yo creo que estos partidos hay que tomarlos como hay que tomarlos, es decir, pruebas de pretemporada para ver el rodaje. Es verdad que la Liga está ahí al dar la vuelta a la esquina, pero conclusiones y horarias absolutas creo que pocas o muy escogidas. Es fácil caer en la tentación de pensar para qué quiere el Barça ir al mercado por determinados futbolistas con lo que ya tiene, con los jugadores y con esas apuestas. Pero evidentemente que luego vendrá alguien que te dirá, bueno, es que los partidos exigentes, los partidos importantes, ¿hasta qué punto se les puede apretar a los Fermín, a los Yamal, a Ansu Fati ahora que parece que está otra vez de dulce? Yo creo que forma parte de algo que desde hace 2 años hay muchos aficionados al Barça que lo piensan. Yo me incluiría entre esas opiniones de haber sido más cauteloso, hacer apuestas por lo que tiene, por la gente joven, para que vayan creciendo y te vayan dando poco a poco lo que te puedan dar, pero a mí me parecía que era una apuesta de futuro bastante más acorde a la situación económica que tenía y que tiene el club que a reinar en el caos que parece que está el Barça en todos los mercados, ya no solo desde la llegada de Laporta, porque es que hablabais ahora con Víctor de si el Barça va a poder inscribir a los futbolistas, es optimista. A mí es que me parece que esta que es la tercera temporada, porque no nos olvidemos que un gol de Memphis en la primera jornada de Liga hace 3 años ante la Real Sociedad se pudo producir porque Piqué se rebajó el sueldo o aplazó el sueldo o llegó a un acuerdo esa misma mañana y se pudo inscribir. Pero es que el año pasado hasta el Kun Agüero, Koundé, este año hay 11. A mí me parece que ya...
No, hay un 11, Ricardo, hay un 11 en Mallorca que si la gente lo recupera, que está Luke de Jong, Pedrola, creo que es, hay un 11 que es espectacular en cuanto a nombres. O sea, viene eso de hace 2 años, después de la pandemia, creo que fue en Somos, que si lo coges ahora dices, bueno, ¿dónde estaba el Barça?
Claro, entonces que se hable de Neymar cuando tienes a Yamil con lo que demostró ayer, que tiene todavía capacidad de crecimiento. Bueno, no sé, yo creo que había que apostar por una u otra manera, es decir, una apuesta arriesgada gastándose dinero, fichajes, dinero que no tiene el Barça y es por ahí por donde fue Laporta, pero había otra yo creo que había mucha gente que vería con muy buenos ojos de un futuro de futbolistas que no sé, a lo mejor era el Ajax del 95, aquel que fue campeón de Europa, pero que veías crecer y que evidentemente tiene muchísimo futuro.
Oye, Ricardo, te pregunto la pregunta que hacemos hoy en Sportscope. ¿Tú reforzarías el ataque después de la actuación de los jóvenes de ayer? ¿Sí o no?
A ver, yo es que la respuesta está muy condicionada a lo que tienes, a los recursos que tienes. Y yo creo que el Barça tiene otras necesidades. Yo a lo mejor no con lo que tiene, pero claro, luego tiene que ser Xavi que los ponga de verdad. No me vale una apuesta con la boca pequeña. Es decir, ayer deja la puerta abierta o no la cierra a la salida de Ansu Fati y yo creo que hay que empezar a ser muy claros en este sentido o tienen que ser muy claros desde dentro y explicar cuál es la situación, si se apuesta o no se apuesta. Es decir, ¿hay convencimiento de que Ansu Fati puede llegar a rendir a un gran nivel en el Barça, aunque no fuese el Ansu Fati antes de la lesión? Esto al final solo lo saben los propios protagonistas, el propio Ansu, la confianza que tenga, el propio Xavi. Claro, si empezamos a ver que Ferran Torres está de dulce en lo que al gol se refiere, Ansu Fati puede volver, puede aportar Fermín, si la apuesta es clara, pues yo a lo mejor con la situación económica que tiene el Barça no iría al mercado. Pero vuelvo a decir lo mismo, claro, luego cuando lleguen los partidos exigentes, también hay que ser consciente de lo que le puedes exigir, de lo que le puedes apretar a este tipo de futbolistas.
Te pregunto por el chaval, Ricardo, Lamal. He visto hoy gente que decía que parecía Messi del 2005 contra la Juventus. Bueno, sabes que no gustan las comparaciones a los periodistas, pero poco a poco, ¿no?
Hombre, claro, poco a poco. Sobre
he visto
porque...
uno esta mañana que decía Messi del 2005, Capello, no sé qué. Bueno, creo, paciencia, que el chaval es muy joven, pero promete, eso sí.
Edu, Messi hay uno.
Uno.
Y habrá uno.
Y sigue jugando.
Claro, pero Messi hay uno, Iniesta hay uno, Xavi hay uno, Piqué hay uno. Es decir, somos muy amigos de poner rápidamente las comparaciones. Tiene 16 años. Hombre, si se le da vuelo, solo el rendimiento que vaya a mostrar en cada partido nos va a poner en la pista sobre si hay que apostar o no. Hombre, yo creo que ahora mismo Xavi, si lo lleva con mano izquierda, le puede ir dando minutos y le puede ser muy útil al Barça, porque ya era Reguilón, le hace un traje. Vuelvo a decir lo mismo de la primera respuesta. Las pruebas hay que cogerlas con pinzas, coger los detalles, y luego hay que llegar a Getafe y hay que volver a hacerlo. Y tiene que llegar el día del Cádiz y volver a hacerlo. Y eso es más complicado, porque al final, recuerdo una frase de Marcelino García Toral cuando le preguntaban, ¿un futbolista bueno? Pues hombre, un futbolista en un partido lo puede hacer bien, pero en 10, en 50, ¿cuántos partidos necesitamos para considerar que un futbolista está hecho y formado? ¿100? Pues si este chico apenas ha jugado 3/4 de hora, no somos, yo creo que no podemos ser capaces nadie de decir hasta dónde va a llegar.
Está claro que esto es muy largo. Ricardo, quedo contigo un día de estos para cambiar cromos y
perfecto.
Nada.
vamos a ir llenando un poquito el álbum, que todavía
eso
no tengo
es.
Ni repes.
Gracias por estar aquí este miércoles con nosotros y buen comienzo de liga.
Gracias, un abrazo para todos, Edu.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
El so de Lamine Yamal al Gamper. Què hem de saber de la nova perla de la Masia, Albert Roger?
Hola, Edu. Pues sí. La veritat és que el millor que té Lamine és que està jugant igual al primer equip del Barça com ho feia fa pocs anys al futbol 7. Lamine és d'aquests jugadors que el Barça ja el va captar molt d'hora i a poc a poc l'ha anat polint. Al principi sí que és veritat que jugava amb els jugadors de la seva generació i va ser a l'infantil A quan ja va donar el salt directe al cadet A amb jugadors ja majors que ell, i després també del cadet A ja va passar al juvenil A, i és un jugador, com esteu veient ara al primer equip, que et regala moments que val la pena pagar una entrada. Des de futbol 7 jo recordo que ja feia regats, feia gols, donava assistències, que ens miràvem els que estàvem allà i dèiem, ostres, és un jugador espectacular, fora del que estem acostumats, se l'ha de cuidar, però si es fan les coses bé, és un jugador que ha de triomfar al futbol europeu. És molt aviat, té 16 anys, però que ja se li estan veient cosetes que ens fan il·lusionar. S'ha de tenir prudència amb el jugador, però estic segur que tant el seu entorn com el Barça aniran de la mà per cuidar un talent que tant de bo estigui el Barça molts anys.
El Barça, el Girona, l'altre equip català, primera divisió, dia de cares noves a Montilivi, Arnau.
Sí, Edu, aquest matí s'ha fet la roda de premsa de presentació d'Artem Dovic com a nou jugador del Girona. El davanter ucraïnès, que l'ha limitat d'idioma durant la seva presentació, ha explicat que un dels factors importants pel qual ha vingut a Girona és perquè el club el volia des d'un inici. També ha assegurat que el fet que Víctor Siankov, el seu company de la selecció ucraïnesa, estigués a l'equip, ha ajudat a decidir-se de venir a Montilivi. Escoltem-lo.
Ну, Віктор себе дуже добре проявив тут, тому я думаю, це такий був знак клубу, записавши також і мене. Тому я думаю, що адаптація буде проходити ще швидше, і я думаю, що в найближчих матчах ми покажемо.
Ha parlat d'alguna xifra de gols al davanter? Ha deixat algun titular més, Arnau?
El jugador no ha volgut respondre a la pregunta que li han preguntat, si es marca alguna xifra. Ha dit que ell espera marcar molts gols, i en aquest tall que heu escoltat, tot i que no queda molt clara la resposta del traductor, el jugador Edu explicava això, que si Gankov l'ha ajudat a venir aquí, que creu que s'adaptarà ràpid, que els propers partits estarà bé, i en relació al fet que sigui el fitxatge més car de la història del Girona, recordem que són 7 milions pel 50% dels drets del jugador, ha assegurat que no té cap pressió en això.
També ha parlat el director esportiu, Quique Cárcel.
Sí, en aquesta presentació també ha parlat el director esportiu, Quique Cárcel, que ha volgut explicar que des de la Secretaria Tècnica han treballat molt per aconseguir que vingués Artem Dovich a Girona.
Hem treballat molt fort per poder aconseguir. Teníem el perfil molt identificat des de ja l'any passat, i bueno, al final creiem que és un jugador que s'adequa molt a les necessitats que busca el míster. Té aquest punt de saber jugar bé d'esquenes, d'anar als espais, de tenir una potència, crec que important.
Cárcel no ha volgut a parlar de cap incorporació més. A dos dies de l'inici de Lliga, el club segueix treballant per incorporar una o dos incorporacions més.
Un Girona que visitarà Anoeta el dissabte en el primer partit de la Lliga. Arnau, gràcies.
A tu.
Parlem de l'Espanyol. Si el Girona comença la Lliga Anoeta, l'Espanyol ho farà al camp de l'Albacete, el Carlos Belmonte, el diumenge a les 7:30. Raúl, el conjunt de Luis García prepara el compromís de la Lliga Hypermotion, el seu debut, amb una sortida d'última hora.
Així és, avui entrenament a la ciutat esportiva de Nijarque, i on hem conegut de manera fa uns segons la marxa de Badillo. El jugador i l'Espanyol s'han posat d'acord per desvincular el seu contracte que tenia amb el club blanc i blau fins al 2024. Això, ojo, Edu, deixa un marge de 2,5 milions al límit salarial per poder fitxar. I és necessari que ara mogui les fitxes Gara Garza, perquè l'Espanyol necessita un extrem per la banda esquerra i un extrem per la banda dreta. Són prioritaris perquè amb la marxa de Badillo no hi ha extrems a la plantilla. De moment, l'Espanyol encara no ha fitxat a cap jugador i estem a 9 d'agost. Pel que fa a la resta de jugadors, Sergi Darder i Simó han entrenat amb normalitat a les ordres de Luis García, i Javi Puado ha fet una part de l'entrenament amb el grup i després s'ha anat entrenant solitari. Veurem si arriba pel partit de diumenge al Albacete. I parlant del debut a segona divisió, l'Espanyol ha anunciat que s'han venut les 450 entrades pel Carlos Belmonte, un jugador que serà titular diumenge, és el lateral Brian Olival, que ha parlat sobre com es troba físicament i quin és l'objectiu que s'ha posat per aquest any.
Pues em trobo molt bé. Físicament crec que estic a tope, i mentalment, mentalitzat al 120% amb el projecte, amb el cap posat al 100%, i amb l'objectiu que em marco personal, doncs, de tornar a l'Espanyol ja com a objectiu personal, de tornar-lo a primera divisió, que és on tenim que estar.
Les paraules de Brian Olivan, un dels que podria sortir en les properes hores o en els propers dies és Sergi Darder, i es parla molt a Mallorca.
Sobre d'Ardens, anem a Mallorca per conèixer l'opinió i l'última hora del Mac d'Artà amb el nostre company de Cope Mallorca, Luis Ángel Trives.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues secretismo e ilusión, quizás sean las palabras que mejor definen el posible fichaje de Sergi Darder por el Real Mallorca. Secretismo porque desde la llegada de Pablo Ortés a la dirección deportiva del conjunto mallorquinista, hace ya ahora algunas temporadas, todas las operaciones que se han realizado se han llevado casi en el más absoluto secreto. Se han conocido muy pocos datos sobre esas operaciones, casi incluso diría hasta los últimos momentos de hacerse oficiales, y en el caso de Darder, pues más todavía. Sí es verdad que hemos podido saber que el Mallorca ha ido elevando la oferta inicial que había realizado, que no llegaba a los 6 millones de euros, hasta acercarse a la cantidad que podría ver óptima el Español para dejar marchar al jugador de Arta. Ilusión en cuanto al mallorquinismo, porque la afición del Mallorca está tremendamente ilusionada en esta temporada con los fichajes que se han realizado hasta la fecha y consideran que la llegada de Sergi Darder podría ser la guinda del pastel de una plantilla que va a dar un paso al frente. Lo está dando ya con la llegada de jugadores como Larin o Omar Mascarell, incluso la posible llegada desde Almería de Samu Costa, y se considera por parte de la afición mallorquinista que ver por primera vez a Sergi Darder vistiendo la camiseta del Mallorca sería el dar un paso al frente y dejar claro que el Mallorca esta temporada no quiere luchar solo por salvar la categoría, que es el primer objetivo del Mallorca y de todos los equipos que están en esa zona media-baja de la tabla, como es habitual en la primera división, pero sobre todo cree el mallorquinismo que con Sergi Darder en el centro del campo, junto a Morlanes y el propio Samu Costa, se podría optar a algo más que a pensar tan solo en mantenerse en primera división.
Veurem, Edu, on acaba Darder en aquest mercat d'estiu.
Matinada i el partit de quarts de final d'Espanya contra els Països Baixos. Abans, Txondo, ens fas un resum d'aquests emparellaments de la fase final del Mundial Femení?
Doncs sí, Espanya juga divendres i s'enfrontarà als Països Baixos. Les neerlandeses van guanyar els vuitens de final per 2-0 a Sud-àfrica i només han encaixat un gol en tot el Mundial i va ser contra una de les millors seleccions com és Estats Units. Si Espanya guanya i passa a les semifinals, s'enfrontaria el guanyador de l'eliminatòria entre Japó i Suècia, que es disputa el mateix divendres. Recordem que Japó ha sigut l'únic equip que ha guanyat Espanya aquest Mundial. Es van imposar per 4-0 a la fase de grups, així que seria un rival molt dur. I a l'altra banda del quadre, les dues semifinals es disputaran el dissabte. La primera enfrontarà Austràlia amb França i l'altra és una Anglaterra-Colòmbia. Anglaterra va passar en patiment als penals contra Nigèria, però continua sent la favorita d'aquella part del quadre.
Anem a Andorra. Sintonia de Conference League demà, partit important, partit històric a Andorra contra l'AZ Alkmaar, que en el darrer partit de la fase prèvia d'aquesta competició.
El Futbol Club Santa Coloma va fer història en convertir-se en el primer equip en Andorra en arribar a tercera ronda d'una competició europea, en aquest cas la Conference League, com bé indica la música que estem escoltant. Vam remuntar al Sutjeska amb pròrroga incluïda per arribar a aquesta ronda, on demà s'enfronten a l'AZ Alkmaar dels Països Baixos. L'anada és Andorra. Al Futbol Club Santa Coloma hi ha noms molt coneguts del futbol català, Nierga, Crespo, Toribio i Eloi Gila, jugador del Sabadell, del Cornellà, entre d'altres. Hem pogut parlar amb ell abans de l'entrenament d'aquesta tarda. El sabadellenc ens respon sobre si és el partit més important que ha jugat al llarg de la seva carrera i si hi ha nervis abans d'un partit així.
Doncs sí, hi ha moltes ganes. A part ja sabíem l'encreuament que teníem després de passar la segona ronda, si eren capaços, i ja ho veies una mica a l'horitzó, no? I bueno, sí que és un partit molt important, potser, no sé si el més important, perquè al final això és competició europea, jo he tingut sort de jugar a play-offs i finals de play-offs, però sí que té un sabor especial, no?, poder jugar a competició europea encara que siguin aquestes fases prèvies. Llavors sí que podria ser el partit més important, la veritat.
El rival és l'AZ Alkmaar, que ha guanyat dos cops la Lliga dels Països Baixos i va ser finalista de la UEFA. Sobre si competir contra aquest rival ho fa encara més especial?
Sí, al final poder jugar contra un rival de primer nivell ho fa encara més especial, més difícil i un repte molt, molt maco, no? Al final, primera divisió holandesa, un bon club que ha guanyat títols, que a la Lliga, doncs, bueno, traient Ajax i PSV, no?, que són els que sempre lluiten per la Lliga, doncs sempre està allà. I, bueno, és un repte molt maco i ho afrontem amb moltíssima il·lusió i sobretot, doncs, intentar competir-ho el millor possible i posar-li les coses molt, molt difícils a la Z.
Demà veurem si l'equip d'Eloi Gila fa història o no.
Molta sort al Santa Coloma d'Andorra. Ho explicarem demà a l'Esportscope. Del futbol al poliesportiu, perquè hay caso Pérez de Vargas, Juan, en el Barça Balonmano.
Bueno, hay caso y el hecho es que el meta del Barça ha rechazado la oferta de renovación planteada por el Barça, motivo por el cual el técnico Carlos Ortega decidió ayer retirarle la capitanía que hasta ahora ostentan a partir de ahora, Dicamén, primer capitán capitán, además de Ariño, Enguesan y Yang. La segunda noticia llegó casi de forma instantánea cuando el Kiel anunciaba que ha llegado a un acuerdo con Pérez de Vargas para que se incorpore para la temporada 25-26. Es decir, que Gonzalo Pérez de Vargas acabará su contrato de dos temporadas con el Barça y después se irá a jugar al Kiel. Ha dicho que ha tomado una decisión profesional muy madurada y dura de tomar, y sé que son consecuencias como la que yo, ser de jugador barcelonista y ser capitán de este equipo, son duras también de aceptar, pero que va a darlo todo estos dos años, como siempre ha hecho, para conseguir los máximos títulos con el Barça.
Acabem aquí amb tenis. Recordem que aquesta matinada juga Alcaraz al torneig del Masters 1000 de Toronto. Deixem aquí en aquesta edició d'estiu del dimecres 9 d'agost. Tornem demà a la mateixa hora. Estem a punt d'arribar a les 4 de la tarda. Demà tornem amb més esports, amb més informació, amb més Barça, Espanyol, Girona, Andorra, el Santa Coloma. Demà a les 3:25 ens hi posem. Gràcies. Fins demà. Ciao.